Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, no patiu perquè el vent de Garbí ja no bufarà més. Mantenim el sol i l'ambient suau a migdia.
Molt bon dia, com esteu? És dijous, és 9 de gener i comencem el supermatí, l'informatiu despertador i també doncs, amb tota l'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també ens podeu seguir a Ràdio Bisbal. Comencem doncs, aquest informatiu doncs, avui. Ara, d'aquí una estona, l'Isaac Vilans ampliarà tota la informació meteorològica, però sembla doncs, que el vent anirà a la baixa de cares en el dia d'avui. Ara mateix, si anem a fer un cop d'ull als termòmetres, tenim unes temperatures prou fresques. A Palafrugell tenim 9 graus, en el cas de Palamós en són 10, després de l'Estartit són pràcticament 12, a Rocamaura, concretament a Torroella de Montgrí, 7,5, i pel que fa a Begur, de 12 graus. Per tant, unes temperatures que ballen una mica en els diferents municipis de la nostra comarca. Tot plegat, doncs, avui en què destacarem diverses qüestions a l'informatiu. Entre elles parlarem precisament doncs, de l'impacte que té la grip en aquests instants pel que fa en els diferents caps del Baix Empordà i també l'Hospital de Palamós. D'altra banda, parlarem d'una altra detenció a la Bisbal d'Empordà, en aquest cas vinculat amb un robatori a la nit de Cap d'Any. Parlarem de quin és l'estoc dels peixos i quines les xifres que tenim en aquest cas al mar Mediterrani, com pot afectar això en el sector pesquer. I en el cas de la música, avui parlarem sobre el grup Portbó de Palafrugell i sabrem qui és que substituirà a Xevi Junama. En aquest cas serà Xavier Mendoza, que sentirem doncs, i podrem parlar doncs, sobre quina és la seva trajectòria musical. Tot això al bloc informatiu. A l'entrevista parlem d'aigua, parlem de la sequera, perquè, com ja us explicàvem ahir en aquest programa, el sistema Ter Llobregat, que dona servei a prop de 6 milions de persones, manté un consum mitjà actual de 173 litres per habitant i dia, tot plegat segons les últimes dades que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. Però per saber quin és l'impacte i com reflecteix això en el dia a dia, avui entrevistarem el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona i també investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, en aquest cas Josep Mas Pla, perquè ens expliqui doncs, quin és l'estat de la sequera a Catalunya en aquests instants. Tot això serà doncs, avui al supermatí i, com és habitual, els dijous, i un any més parlarem de totes les estrenes de cinema i pel·lícules amb l'Ignasi Arbat. Per tant, tenim moltes qüestions en el programa del dia d'avui, però abans hem de saludar tot l'equip que farà possible el programa d'avui. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
També tindrem a la Maria Alsina, molt bon dia.
Bon dia.
I la Carla Salom, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I dit tot això, anem ja a repassar els titulars. La grip provoca més afluència als caps del Baix Empordà i l'Hospital de Palamós, però no es troben saturats. Maria Alsina.
Ho ha explicat la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Ana Rivera, que més reconeix que aquest any la grip se li sumen els casos de grip A. Cal destacar, però, que a l'Hospital de Palamós hi ha 12 pacients amb algun tipus de grip i això ha requerit mesures d'aïllament o d'agrupació segons el tipus de virus.
I detenen a la Bisbal el tercer home vinculat amb un robatori a la nit de Cap d'Any, Carla Salom.
El dispositiu policial es va iniciar el 2 de gener, quan agents de la policia local van intervenir en un cas de violència de gènere en un immoble del centre de la ciutat.
I la Generalitat creu que hi ha prou estoc de peixos com per augmentar la xifra de dies anuals de pesca al Mediterrani. Anna Salvador.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, creu que amb els 130 dies de pesca anuals que es permeten ara, no es pot sostenir aquesta activitat. Per això diu que faran una unitat permanent a la delegació del govern a Brussel·les per defensar els interessos del sector.
I també hem de destacar que hi ha hagut bones ocupacions als càmpings durant les festes de Nadal, Maria.
Els càmpings de les comarques gironines han assolit ocupacions properes al ple durant aquestes festes de Nadal. Aquesta tendència es consolida tant a la costa com a l'interior i al Pirineu, impulsant la desestacionalització del turisme. Els visitants, especialment de països centroeuropeus, opten per estades llargues gràcies al clima suau.
I el mercat de vehicles d'ocasió a Girona creix un 4,4% aquest passat 2024.
El mercat de vehicles d'ocasió a Girona tanca el 2024 amb 45.396 unitats venudes, un 4,4% més que l'any anterior i un 9,1% més que el 2022. Aquest creixement reflecteix l'interès pels cotxes de segona mà i, tot i això, el repte de renovar el parc automobilístic continua amb una presència creixent de vehicles híbrids i elèctrics.
I a la Llar d'Infants Municipal de Palamós, l'Estel de Mossèn Gomarcín amplia el nombre d'alumnes del centre fins als 132 infants, Anna.
Ha obert una nova aula destinada a I2 amb capacitat per 17 alumnes més. L'ampliació s'ha fet transformant una antiga sala de professors i un magatzem en aquesta nova classe de 35 metres quadrats. També s'ha fet un nou espai pels docents.
Deixem enrere ja el Nadal, però Platja d'Aro ja presenta el cartell del Carnaval 2025, Carla.
La imatge gràfica dissenyada per l'il·lustradora Nirvana Jiménez s'inspira en les disfresses del rei i la reina Carnestoltes d'enguany, representants de la colla Sense Límit.
I Xavier Mendoces, qui substituirà Xavier Junà amb el grup de veneres Portbó de Palafrugell. En un comunicat a les xarxes socials, la formació agraeix l'esforç i el compromís del repte que ha acceptat el nou membre i afegeix que ho ha fet amb molta il·lusió i generositat. Mendoza s'ha format a l'Escolania de Montserrat i Alemanya i també han partit com a professor al Conservatori del Liceu de Barcelona i a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Les 8 i 6 minuts, la cursa Corre Poble ja ha obert les inscripcions per l'edició d'enguany, Maria.
Aquest 2025 la prova es disputarà a la Bisbal d'Empordà i celebra la seva tercera edició. La data escollida per disputar la prova és el proper dissabte 12 d'abril de 2025. De moment no sabem quin és el recorregut d'aquests 10 quilòmetres que es disputaran a la capital de la comarca, però la sortida serà el passeig Marimon-Espré.
Doncs bé, moltíssimes gràcies. Tot això és el que us ampliarem d'aquí una estona aquí al Supermatí. Però abans hem de fer un cop d'ull a tot el que passa també fora de les nostres fronteres del Baix Empordà. L'Audiència de la Corunya ha dictat sentència pel cas de l'assassinat homòfob de Samuel Luiz. Els tres adults encausats han estat condemnats a penes d'entre 20 i 24 anys de presó, mentre que el jove, que va ser còmplice del crim, complirà 10 anys de reclusió. L'única dona implicada ha estat absolta. Els fets van tenir lloc la matinada del 3 de juliol de l'any 2021. A finals de novembre, el jurat popular va declarar culpables els quatre autors del crim i va constatar que la motivació de l'atac va ser l'orientació sexual de la víctima. Aquest dimecres, la magistrana Elena Pastor ha determinat les penes definitives. De fet, també, en aquest sentit, denuncien l'Arquebisbat de Barcelona per promocionar xerrades sobre teràpies de conversió i castedat per persones homosexuals. L'Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversió ha presentat una denúncia que també inclou 6 bisbats més i diverses parròquies d'arreu de l'Estat. Segons la denúncia, a Barcelona s'haurien organitzat aquestes sessions a la parròquia del Corpus Christi al carrer Bailén 175. Les activitats estan vinculades a l'empresa Media Salut Comunicación, que promou iniciatives per canviar l'orientació sexual de les persones. En resposta, l'Arquebisbat de Barcelona ha negat qualsevol implicació en aquestes accions i es desmarca de l'organització d'aquestes xerrades. La periodista i humorista Ana Polo ha fet pública una denúncia per assetjament sexual que va viure fa 10 anys mentre era becària a RAC1. Polo ha explicat al podcast del Digital Crítica l'assetjament el va cometre el seu aleshores cap, Quim Morales. Polo, que tenia 24 anys en aquell moment, ha detallat que va viure l'abús de poder sense saber interpretar la situació com a assetjament i afirma que la seva consciència feminista va ser clau per adonar-se'n anys després. Aquest cas, segons experts, posa de manifest la xifra negra de casos d'abús sexual al món laboral que no es denuncien. I sortint de Catalunya, grans incendis afecten Califòrnia amb desenes de milers de persones evacuades. Els focs s'estan propagant ràpidament a causa dels forts vents i han cremat més de 9.500 hectàrees. El més greu s'ha declarat al Pacific Palisades, en un barri benestant de Los Angeles, mentre que a Pasadena, a Eaton Canyon, les flames han causat 2 víctimes mortals. Un tercer incendi d'importància també afecta la vall de San Fernando. Les autoritats alerten d'un perill extrem i treballen contra rellotge per controlar les flames que cremen a un ritme de 5 camps de futbol cada minut. I en l'àmbit esportiu, el Consell Superior d'Esports ha concedit una cautela urgent que permet al Barça inscriure Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. La decisió es va prendre aquesta nit, just una hora i mitja abans de l'inici de la semifinal de la Supercopa, on els dos jugadors ja ocupaven el seu lloc a la graderia. El dictamen suspèn l'acord entre la Real Federació Espanyola de Futbol i la Lliga i permet la reactivació de les llicències dels dos blaugranes. Això permetria que puguin jugar una hipotètica final de la competició. We'll be right back. I després de fer un cop d'ull a les notícies més destacades de l'àmbit internacional i també d'aquí de Catalunya, és moment de fer un cop d'ull al temps i de treure el cap per la finestra per saber quin temps farà aquest dijous. Per saber-ho més, ens ho explica un dia més l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia.
Déu-n'hi-do també, doncs, com ha bufat el vent de Garbí aquestes últimes hores. Per tant, es mantindrà gaire més?
Podeu estar tranquils, perquè el vent ja no serà tan intens com ho va fer-ho ahir a la tarda, amb cops al voltant dels 50 o 60 km per hora. Per tant, aquesta garbinada s'acaba aquest dijous, vents fluixos en general, i una jornada més el sol dominarà. I les temperatures tornaran a ser suaus durant el dia, malgrat baixin un parell o 3 de graus respecte ahir dimecres. La mar, en general, millorarà, encara quedarà una mica de mar de fons de Garbí residual, però que ràpidament anirà a menys. El proper canvi de temps l'haurem d'esperar dissabte amb una baixada de la temperatura i algunes pluges.
Doncs bé, moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, doncs, per el repàs meteorològic que tindrem en el dia d'avui. Recordem, doncs, que les temperatures, com us hem explicat, ronden entre els 8 i els 12 graus en diferents punts de la comarca del Baix Empordà. Tot plegat, doncs, en un matí en què el sol sortirà d'aquí 3 minuts i que, per tant, doncs, ja també després les temperatures començaran a pujar. Dit tot això, ara farem una pausa publicitària, una pausa musical, i després parlarem sobre l'estat de la sequera a la nostra comarca. I també, doncs, en general, el sistema Ter Llobregat, que recordem que dona servei a prop de 6 milions de persones i que, segons les últimes dades que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua, el consum mitjà actual de cada persona és de 173 litres cada dia. Per parlar-ne més i per saber com afecta això i quin és l'impacte que té a les mesures d'estalvi, avui entrevistarem el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona i també investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. Estem parlant de Josep Masplà. Tornem tot seguit. Us deixo amb la proposta musical d'Álvaro de Luna.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar, te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo del cielo que un beso roba. El invierno se siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Aunque todo el mundo nos mira, nadie se da cuenta. Manda la mierda a las redes y esto se enredó. Muchos se saben mi nombre, pero solo a ti quiero rendirte cuentas. Nadie sabe siente nuestro corazón. Hey. Y aunque se apague la luz, y aunque el concierto se acabe, si tú me miras consigues que el tiempo pare y solo estamos tú y yo. Tú y yo, y solo estamos tú y yo. Tú y yo. Cuando se acabe la vida, cuando los créditos pasen, seremos de las historias que ya no nacen, estaremos tú y yo. Tú y yo, para siempre tú y yo. Y te lo voy a decir. Entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar, te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo del cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos nuestra canción. Y te lo digo otra vez, te amo, te amo, te amo, te amo. Contigo el cielo que en besos robados. Contigo el invierno se siente verano, haciendo el amor mientras tú y yo bailamos.
nuestra canción.
Un quart de nou del matí, el sistema Ter Llobregat, que dona servei a prop de 6 milions de persones, manté un consum mitjà actual de 173 litres per habitant i dia, segons les últimes dades que ha publicat l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot i això, les precipitacions durant els darrers mesos no han estat abundants. I per parlar de com ens pot afectar això en els pròxims mesos, avui ens visita el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua. És Josep Masplà. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Benvingut, doncs, avui al Supermatí, perquè tenim ganes de saber, doncs, quin és l'estat de la sequera. Sí que fa un any parlàvem d'unes xifres molt dolentes, després sí que vam tenir una mica de respir, però crec que no hem de baixar la guàrdia, no?
No s'ha de deixar de cap manera la guàrdia. L'estat de la sequera és el que és. És a dir, si mirem les dades de precipitació dels últims 20 anys o 30 anys, veurem que fa 20 anys que estem en sequera. És a dir, que les precipitacions van baixant en termes generals, que això ens ha portat a una situació d'una escassetat d'aigua important. No només la que veiem en els embassaments, que és l'indicador del nostre possible abastament, sinó també en els aqüífers i en l'estat general de la vegetació i dels sòls. Per tant, estem en sequera, i ens han de preocupar dues coses. Si tindrem aigua per les nostres activitats, diguem-ne d'usos urbans, agrícoles, industrials, el que sigui, i després tots els usos ambientals, que també hi haurà una transformació amb aquesta sequera dels boscos, en fi, aquí em poso com un terreny que no em toca, però hi haurà una transformació ambiental de tots els hàbitats que també s'haurà de tenir en compte.
Després, doncs, de tots aquests anys parlant de sequera, considera que la població està més conscienciada a l'hora de reduir i minimitzar el consum de l'aigua?
Jo crec que sí. Fa molts anys, ja fa poder una sequera anterior, no sé si del 2000 o del 2007-2008, va fer una campanya de publicitat, diguem, d'educació ambiental molt important, que el consum d'aigua a Barcelona, com a zona urbana, diguem, i de referència, va baixar moltíssim. Ja em sembla que ara a Barcelona, tu has donat la xifra de 170 litres per persona, però em sembla que l'àrea urbana de Barcelona és al voltant de 110. És clar que l'àrea urbana aquesta, hi ha molts usos que no hi són, els jardins, usos agrícoles, etcètera, i que, per tant, doncs, la resta del país poder fer pujar una miqueta de consum d'aigua. Però crec que la gent que sí, que està ben assabentada i que intenta estalviar aigua. Aquell que no ho fa és ben bé perquè no li dona la gana parlar en plata.
Ara, doncs, a l'hivern també estem molt pendents de les nevades al Pirineu. Si no neva, quin impacte pot tenir això en l'estat de la sequera?
La neu és important, perquè es fa tot el gruix de neu que finalment a la primavera s'acaba fonent, ens alimenta tots els embassaments que tenim a les conques a cas de conques internes, doncs el Ter i del Llobregat. I en el cas de les conques de l'Ebre, doncs tot l'eix de les Nogueres, Pallarès, Ribagorçana, però això, bueno, els que sou de l'Empordà, això ja us toca més lluny. Per tant, la neu és importantíssima. En principi, les precipitacions del Pirineu a l'hivern n'hi haurien d'haver, però ja sabem que cada vegada, això ho veiem només amb les fotos de les pistes d'esquí que ensenyen a la televisió, doncs cada vegada hi ha menys neu. El fet que es pugui esquiar no vol dir que hi hagi neu, vol dir que se'n fabrica. Si no tenim aquest coixí de neu, doncs, evidentment, haurem de refiar-nos de les pluges de primavera, que vingui alguna llevantada important que no faci mal, i que ompli els embassaments. Però torno a al principi, que s'omplin els embassaments tant de bo, i està molt bé, i tant de bo quedin al 100%, però això no amaga que tenim una sequera important. És a dir, tindrem els embassaments plens, però tot el que són els aqüífers, els hàbitats, etcètera, seguiran en condicions d'estrès hidrològic. Aleshores, aquí, esclar, i què hem de fer? Doncs el que deies una miqueta abans, o sigui, reduir la demanda o optimitzar la demanda en els recursos que tenim. Per això és tan important, doncs, el fet d'estalviar aigua, el fet de regenerar les aigües residuals, en la costa, si es fa ben fet, el fet de fer desaladores, tot això és important, car que estalviar aigua del règim natural per poder-ne nosaltres satisfer les nostres necessitats, que en el fons és això el que volem, satisfer les nostres necessitats.
Si ara la primavera tinguéssim i desitgem una primavera amb la pluja que pertocaria, diríem, dins dels valors de la mitjana, seria suficient per reduir l'estrès que pateix ara, doncs, pateixen els boscos?
Amb el tema dels boscos ho vull ficar, perquè això hauria de parlar d'un ecòleg, tal i qual. Evidentment seria... jo a vegades ho comparo això amb la paga doble. És a dir, quan es veia la paga doble, aquells que tenim la sort de disfrutar-ne, dius, ostres, que bé, dius, tenim tot això. Va? Evidentment, si ara la primavera plogués com ha de ploure, i els embassaments s'emplenessin doncs, un 15 o un 20% més, que suposo que és el que tocaria en una primavera normal, vingués un glòria, una cosa molt més complicada que no fes mal, doncs s'emplenir una miqueta més, seria un gran alleujament, i ens donaria doncs, per passar pràcticament un any sense haver de patir restriccions. No sé com aniria, no sé com aniria. Doncs donaria un any d'una certa tranquil·litat. Val? Si la primavera és seca, doncs aleshores estarem com l'any passat. Estarem com l'any passat. I caldrà doncs, exigir solucions, exigir polítiques, no només a nivell de govern, sinó també a nivell, doncs, a nivell gairebé personal, individual. I aquí un sector que patirà molt serà l'agricultura, lamentablement.
Doncs bé, en tot cas, parlàvem no, doncs de la sequera, que ja fa molts anys que això dura. Per tant, també ja fa anys que es parlen de diversos sistemes, com les dessaladores, per intentar minimitzar, diríem, l'impacte que té el consum d'aigua no, en la situació de la sequera. Quins sistemes podríem aplicar a curt i mitjà termini per intentar doncs, ser més sostenibles, diríem, en el consum de l'aigua?
A curt i mitjà termini és l'estalvi. És l'estalvi d'aigua i destinar els recursos que disposem a aquelles necessitats més imperants. I repeteixo que aquí un sector que sempre queda mal parat és l'agricultura i la ramaderia. A mig termini, doncs, evidentment, ve la construcció doncs, de dos tipus d'infraestructures. Una seria la regeneració d'aigües residuals, per exemple, totes aquelles estacions de depuració d'aigües residuals que tenim a la costa que aboquen l'aigua tractada pràcticament a mar, això s'hauria d'acabar, l'aigua aquesta s'hauria de tornar a posar conca amunt i intentar que tornés a entrar en el cicle de l'aigua, sigui a les rieres o recarregant els aqüífers. Aquesta aigua que s'ha fet servir una vegada es pot tornar a fer servir moltes més vegades. Hi ha una data que no sé si ho dirà, home, podem fer servir l'aigua residual perfectament. Hi ha una data que em fa molta gràcia, que no he contrastat mai, però que em sembla molt divertida, que és que l'aigua que arriba a Barcelona, és a dir, quan vas a fer un cafè a Barcelona, si te'l fan amb aigua glaixeta, te'l fan amb una aigua que ja s'ha fet servir 6 vegades. Aleshores, si algú té manies amb l'aigua, en fer servir aigua residual tractada i regenerada, és a dir, amb una qualitat més que òptima, doncs que no faci cap cafè a Barcelona, per dir-ho en certa manera, amb una mica en broma. Però la data posa de manifest doncs, que estem reciclant l'aigua contínuament, l'aigua que plou a Vallter passa per Ripoll, passa per Manlleu, passa per Vic, passa per Girona i us arriba finalment a vosaltres al Baix Ter i us arriba a Palafrugell amb els pous que teniu doncs, a Gualta o els propis pous que teniu aquí a la zona doncs, de Torrent, etcètera, etcètera. Dit això, després hi ha l'últim intent seria les desalinitzadores d'aigua de mar. Però clar, les desalinitzadores són infraestructures complicades, tenen un alt cost, no només de construcció, sinó de manteniment, i aquí hi ha el problema de l'energia, i aquí hi ha el problema de què en fem de les sals que generen. Es generen uns residus, hi ha unes necessitats energètiques que són importants. Val? I després també, evidentment, aquest preu de l'aigua és diferent que si l'agafem de l'aigua d'un pou. Però, clar, davant de la manca d'aigua, la possibilitat de tenir-ne, el preu gairebé és una cosa que dius, parlem, tu paguem-ne una miqueta més per l'aigua, si en podem tenir, millor això que no pas tenir restriccions. Vull dir que serien, com jo per mi, tres fases. Una, l'estalvi i, sobretot, una optimització dels usos. Segon, la reutilització d'aigües residuals tractades. I, finalment, aquesta desalinització.
Abans ens ho deia, però també doncs, per destacar-ho, és a dir, les aigües residuals tractades es poden tornar a utilitzar perquè tenen les condicions adequades, no?
Sí, a veure, quan surten de la depuradora, evidentment, és una aigua que possiblement no sigui apta pel consum humà, però aquesta aigua, un cop torna al medi, moltes estacions depuradores aboquen al riu, la natura fa la seva feina, és a dir, el que s'anomenen aquests serveis ecosistèmics de extreure nutrients, acabar de purificar aquesta aigua, purificar és una paraula, poder una miqueta massa, massa bonica per dir-la, però acabar-la, treure-li certes substàncies que serien nocives o tòxiques, inclús patògens, bactèries, etc., i fer que un cop s'infiltrin els aqüífers siguin unes aigües que siguin perfectament potables amb el tractament, doncs, que se sol fer per evitar que no hi hagi cap malaltia, cap patògen, etc. No obstant, nosaltres estem veient aigua regenerada constantment, és a dir, l'aigua que la depuradora de Girona aboca aquí a Celrà, doncs aquesta aigua s'infiltra a la zona de Foixà cap al Baix Ter i us arriba als vostres pous. O sigui, em sap molt de greu dir-ho, però l'aigua amb la qual avui esmorzareu i fareu el cafè és l'aigua que jo el vaig fer ahir, dit d'una manera així. Per tant, aquesta aigua de regeneració no ens ha d'espantar, és una cosa ben natural i és una cosa que no ha de tenir cap problema amb la qualitat del recurs.
Doncs bé, avui estem parlant amb Josep Masplà, que és catedràtic d'hidrogeologia de la Universitat de Girona, també és investigador a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, per saber quin és l'estat de la sequera i com hem de veure aquests pròxims mesos i pròxims anys, perquè pel que sembla, doncs, això de la sequera, és a partir d'ara hi haurem de conviure, no? S'entén?
Sí, hi ha una companya feina, que és l'Anna Ribas, que és també catedràtica al Institut de Girona, geografia, que em va dir una frase que jo l'he fet servir molt, que és: haurem d'aprendre a viure amb menys aigua. I aquesta frase de l'Anna Ribas jo crec que ho sintetitza tot. És a dir, tenim l'aigua que tenim i ens haurem d'acostumar. Evidentment, ningú vol perdre qualitat de vida o qualitat de producció econòmica, perquè l'aigua fecal és un bé econòmic, però bueno, haurem d'adaptar-nos amb solucions imaginatives i amb molt de treball. També he posat a fer cites. Hi havia un professor que era, com es deia abans, igual, no diré, ara em dono el nom al cap, Manuel Llamas, que deia que no feia falta aigua, que feia falta imaginació de com gestionar l'aigua. Potser sí que ens hem de poder pensar en aquesta poca aigua que tenim o tindrem, o aquesta menor quantitat d'aigua que tindrem, diguem-ho bé, aleshores com ho fem per gestionar-la correctament. Des d'aquí ens entrarà, doncs, la nostra imaginació, la nostra intel·ligència i la nostra capacitat de fer un ús sostenible dels recursos.
I abans d'acabar, una última pregunta. El consum mitjà de 173 litres considera que és alt, és baix?
Jo diria... A veure, jo diria que és... A nivell de Catalunya, jo diria que és correcte. Jo diria que és correcte comparat amb altres nivells europeus. Però, esclar, això de comparar és molt difícil. Si comparem amb un país com Irlanda, que deuen tenir l'aigua que volen perquè tenen una pluviometria molt important... Doncs aquella gent, doncs... Bueno, aquella gent ja no arregla els jardins, per entrada. Però poden fer servir l'aigua que vulguin. El cosa, per exemple, a Nova Zelanda, una gent que havia estat deia, esclar, és gratis. Tu arribes, compres una casa, et connectes i no t'arriba mai una factura de l'aigua. Per què? Perquè els recursos d'aigua que tenen allà són molt grans. També està que la població és molt petita. Per tant, la relació entre demanda i oferta, en aquest cas, és molt beneficiosa a l'usuari, perquè finalment l'Ajuntament li regala l'aigua i tota la instal·lació de portar-li a casa i de treure-li l'aigua bruta. Dit això, és molt relatiu. De totes maneres, el missatge que volia dir, tot i que a mi em sembla que en comparació amb altres països aquesta dada ens pot deixar bastant bé, mai serà suficient l'estalvi que fem d'aigua. Qualsevol estalvi d'aigua que es faci, a tots els nivells, a nivell particular i a nivell públic, a nivell industrial, a nivell agrícola, que això ja es fa una gran feina, per estalviar aigua en el món de l'agricultura, doncs tot això sempre serà benvingut.
Doncs bé, Josep Masplà, catedràtic d'hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, no sé si ens falta destacar alguna cosa més.
Bueno, falta destacar que la gent tampoc ara s'ha de llançar la via del tren per això, vull dir, tenim sequera, és una situació dolenta per moltes coses, sobretot per molts sectors econòmics, però que cal trobar solucions i cal treballar i sobretot conscienciar-se molt, no només amb l'aigua, sinó amb altres, diguem-hi, factors ambientals, perquè cal ser molt curós i que cal, espavilar-se, adaptar-se i posar imaginació. I també, lamentablement, suposo que deixar de fer un ús abundant d'un recurs que ens va molt bé, aquelles dutxes, aquelles banyeres, aquelles piscines, que potser doncs, a partir d'ara haurem de ser una miqueta més restrictius amb aquests usos personals.
Doncs bé, Josep Esplà, moltíssimes gràcies i ja n'anirem parlant a veure doncs, com hem d'anar afrontant aquests pròxims anys de sequera. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
I dit tot això, ens falten 5 segons per arribar a 8:45 del matí. Anem a destacar altres notícies aquí al Supermatí. Perquè hem de destacar altres qüestions, en aquest cas per parlar de la grip que provoca més afluència als CAPs del Baix Empordà i a l'Hospital de Palamós, però no es troben saturats. Així ho ha explicat la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Ribera, en aquest programa, i que a més en reconeix que aquest any la grip se li suma també als casos de la grip A. Cal destacar, però, que a l'Hospital de Palamós hi ha 12 pacients amb algun tipus de grip i això ha requerit mesures d'aïllament o d'agrupació segons els tipus de variant. Maria Alsina.
Ribera ha destacat que encara que la situació està controlada, encara no hem arribat al pic de contagis i que el mes de gener serà crític per l'impacte de les trobades familiars durant les vacances de Nadal.
És veritat que les vacances de Nadal normalment són una empenta cap als contagis de la grip, perquè com que ens juntem moltíssima gent a les famílies, grups de diferents edats, perquè les famílies hi ha tant nens com avis, com gent jove, com gent d'edat mitjana, ens juntem en llocs molt petits i en llocs tancats, és molt més habitual que llavors aquests contagis augmentin molt. Per tant, normalment, excepte l'any passat, que si recordeu ens va enganxar al mig de les vacances de Nadal, sí. Aquest any s'ha esperat i ara estem notant ja tota aquesta pujada quan hem tornat de les vacances.
Pel que fa a la vacunació, Ribera ha reconegut que només un 35% de la població de risc del Baix Empordà s'ha vacunat contra la grip, una xifra que està lluny del 75% recomanat pels experts. És important que la gent entengui que la vacunació redueix la gravetat dels casos, sobretot en persones amb patologies prèvies, segons ha afirmat la doctora. Si bé és cert, Anna Ribera reconeix que hi ha hagut una desacceleració en la vacunació dels col·lectius de risc. La directora assistencial ha destacat també l'aprenentatge adquirit durant la pandèmia del coronavirus, que ha permès millorar la resposta davant dels brots vírics.
Doncs bé, aquesta és la situació pel que fa a la grip. Per tant, doncs, tothom a cuidar-se. Però hem d'explicar-vos altres qüestions, perquè aquest passat diumenge efectius de la policia local de la Bisbal d'Empordà i dels Mossos d'Esquadra van detenir un tercer individu relacionat amb un robatori amb força en un establiment comercial durant la nit de Cap d'Any a la Bisbal. El detingut, un home de 31 anys, té 6 antecedents policials i l'operació ha suposat la conclusió del dispositiu amb la restitució del local ocupat il·legalment als seus legítims propietaris. Carla Salom.
El dispositiu policial es va iniciar el 2 de gener, quan agents de la policia local van intervenir en un cas de violència de gènere en un immoble del centre de la ciutat. Durant aquesta actuació, un agent va identificar objectes robats que van permetre detenir un menor de 16 anys implicat en el robatori. Aquest menor no tenia antecedents policials. L'immoble, ocupat il·legalment, va ser desallotjat després de les detencions. L'actuació del 2 de gener va tenir lloc en el mateix immoble de la zona centre en el que el passat 24 de desembre un home de 34 anys va ser detingut per trencar una ordre d'allunyament i intentar accedir a la força a un domicili. Aquest individu, amb 10 detencions anteriors, també residia en el mateix local ocupat.
Passen 3 minuts a 8:45 del matí. La Generalitat creu que hi ha prou estoc de peixos com per augmentar la xifra de dies anuals de pesca al Mediterrani. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, diu que amb els 130 dies de pesca anuals que permeten, ara no es pot sostenir aquesta activitat. Ho va dir ahir en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i la 2. Ens pots explicar més detalls, Anna Salvador?
Sí, Ordeig defensa que els estudis que s'han fet recentment diuen que els peixos estan bé i s'han recuperat i ha precisat que, per exemple, la gamba vermella està millor que mai. Per això ha explicat que treballaran per defensar els interessos del sector a Brussel·les.
Establirem una unitat permanent a la delegació del govern a Brussel·les amb una persona de les confraries de pescadors, amb una persona del departament i amb persones d'agricultura i ramaderia per tal de que estiguin permanentment a la delegació del govern i facin de vetllin pels interessos de totes les mesures noves que ha d'aplicar la Comissió Europea al proper mandat.
D'altra banda, Ordeig ha subratllat que es posaran tots els recursos necessaris per aplicar les mesures sostenibles, com ara la modificació de les malles, encara que ha apuntat que els pescadors catalans fa temps que estan implementant canvis a l'hora de pescar.
I bones ocupacions als càmpings durant les festes de Nadal. Els càmpings de les comarques de Girona han assolit ocupacions properes al ple durant aquestes festes. La tendència es consolida tant a la costa com a l'interior i al Pirineu i impulsa la desestacionalització del turisme. Els visitants, especialment de països centreeuropeus, opten per estades llargues gràcies al clima suau, Maria.
Segons l'Associació del Sector del Càmping, aquestes xifres encoratgen cada vegada més càmpings a mantenir-se operatius durant tot l'any o gairebé tot l'any. A la costa, els turistes centreeuropeus, especialment alemanys i suïssos, han estat el perfil majoritari, mentre que els càmpings de l'interior i del Pirineu han predominat els visitants locals. El canvi climàtic, amb temperatures més suaus durant el dia, ha facilitat les estades llargues, sovint d'una setmana. Aquest tipus de turisme contribueix també a reduir les emissions de CO2 i reforça el model sostenible del sector. Els visitants aprofiten l'estada per realitzar activitats al territori, com senderisme i ciclisme. Durant els darrers anys, els càmpings gironins han experimentat un creixement d'ocupacions durant els mesos no estivals, com la primavera i la tardor, que ara s'ha estès a l'hivern. El darrer estudi del sector destaca increments d'ocupacions superiors al 100% en mesos com el gener o el març i fins al 150% durant l'octubre i el novembre. Aquesta evolució permet estabilitzar les plantilles i oferir serveis de més qualitat durant tot l'any.
I el mercat de vehicles d'ocasió a Girona creix un 4,4% el 2024. El mercat de vehicles tanca el 2024 amb 45.392 unitats venudes i això també, doncs, a part del 4,4% més que l'any anterior, també suposa un 9,1% més que el 2022. Aquest creixement reflecteix també l'interès pels cotxes de segona mà, Maria, no?
Tot i això, la majoria de vehicles venuts tenen més de 10 anys, fet que evidencia la dificultat d'accés a models més nous i eficients. En canvi, els cotxes amb menys de 5 anys han experimentat un creixement significatiu, consolidant-se com una opció de qualitat-preu. Pel que fa a les fonts d'energia, el mercat gironí continua dominat pels vehicles dièsel i de gasolina. No obstant això, els models híbrids i elèctrics han incrementat les vendes, demostrant el potencial del mercat d'ocasió com una porta d'entrada a la mobilitat sostenible. Les patronals insisteixen en la necessitat d'implantar ajudes per incentivar la compra de vehicles més joves amb l'objectiu d'accelerar la renovació del parc automobilístic i contribuir als objectius de descarbonització.
La Llar Municipal d'Infants de Palamós, l'Estel de Mossèn Gumbarcín, amplia el nombre d'alumnes del centre fins als 132 infants. Concretament, han obert una nova aula destinada a 12 amb capacitat per 17 alumnes més. Per a 17 alumnes més. Això vol dir un increment significatiu en l'oferta educativa per als més petits al municipi. Recordem, dels D2. Anna.
L'ampliació és fruit d'un projecte de les àrees d'ensenyament i serveis tècnics de l'Ajuntament de Palamós que ha transformat una antiga sala de professors i un magatzem en una nova aula de 35 metres quadrats. Està equipada amb lavabos i mobiliaris. A més, la remodelació també ha permès habilitar un nou espai d'administració i de treball pels docents. El cost total de l'obra ha estat de prop de 49.000 euros, dels quals gairebé el 90% han estat subvencionats pel Departament d'Educació. Aquesta ampliació cobreix la reducció de places derivada del tancament de la llar d'infants Convaià. Inaugurat el 2007, l'equipament educatiu L'Estel de Mossèn Gumbarcín ja comptava amb dues aules per infants de 0 anys, 3 per infants d'un any i 3 més per infants de 2 anys. Ara, amb la nova aula, el centre disposa de 4 espais per nens i nenes d'aquesta franja d'edat.
L'Ajuntament de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró ha presentat el cartell del Carnaval de Platja d'Aro d'aquest 2025 que se celebrarà entre el 22 de febrer i el 5 de març. La imatge gràfica, dissenyada per l'il·lustradora Nirvana Jiménez, s'inspira en les disfresses del rei i les reines carnestoltes d'enguany i que estaran representats amb representants de la colla Sense Límits. Carla.
El programa d'actes inclou més de 15 activitats organitzades per la Regidoria de Turisme amb el suport de la Federació de Colles de Carnaval. Un dels moments més més destacats serà la gran rua de carrosses i compasses que tindrà lloc el dissabte 1 de març a les avingudes del Cavall Marnat i la Segaró. Hi participaran una seixantena de colles i prop de 5.000 figurants que competiran en diverses categories amb premis per valor de 8.000 euros. Les categories inclouen carrossa gran, comparsa, colles locals i millor colla debutant. A més, desfilaran fora de concurs una desena de colles al matí en un format d'exhibició. També s'ha previst una primera fila de cadires gratuïtes per facilitar la visió al públic. Els actes destacats inclouen el sopar de colles locals el 22 de febrer, el pregó de Ses Majestats el 27 de febrer i l'enterrament de la sardina el 5 de març. Navarro, rei jove sense límits, Raquel Reina, Sabia sense límits i Ameri, reina engrescadora sense límits, presidiran les celebracions amb un esperit festiu i animat. El Carnaval Modern de Platja d'Aro va néixer el 1978, coincidint amb l'aveniment de la democràcia. La tradició, interrompuda durant dècades per la prohibició franquista, s'ha consolidat com un esdeveniment popular, familiar i gratuït.
I en cultura us hem d'explicar que Xavier Mendoza és qui substituirà Xavier Junam al grup de Venera Esportbo. En un comunicat a les xarxes socials, la formació agraeix l'esforç i el compromís del repte que ha acceptat el nou membre i afegeix que ho ha fet amb molta il·lusió i generositat. Mendoza s'ha format a l'Escolania de Montserrat i Alemanya i ha impartit de professor al Conservatori del Liceu de Barcelona i també a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Com a músic ha participat en diverses produccions musicals, entre elles a Alemanya, a Catalunya també, com per exemple el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Lliure de Barcelona, i arreu de l'Estat, i a part ha estat reconegut en diversos premis, per exemple, com a millor cantant català del 5è concurs internacional de Cant Jaume Aracall, la medalla al 46è concurs internacional Maria Canals i el Premi Extraordinari al concurs internacional Germans Pla de Balaguer. O bé també va quedar finalista al concurs internacional Ferruccio Tablani de Tagliavin d'Àustria. En aquest sentit, el component del grup Em Nadal explica el programa Així és la vida de Ràdio Palafrugell, que Mendoza prové del món líric.
Que ve de... Bueno, es viu a la Bisbal, és de la Bisbal, i aquest noi ve del món líric, cantava... Bueno, pues òperes i coses així, veu de baix.
Els pròxims mesos tots els components assajaran per preparar la temporada.
Treballarem perquè aquest grup segueixi sonant exactament igual i amb la qualitat que ha tingut sempre i hi hagi hagut la persona que hi hagi hagut dintre de la formació del grup. Hi ha hagut grans cantaires que han entrat, que han sortit, i aquest grup ha anat tirant sempre, i el que el grup està per sobre de les persones. Vull dir, aquí nosaltres l'únic que prometem és això: serietat, molta i molta feina, i esperem que, bueno, evidentment aquest any intentarem sortir amb el repertori que puguem per poder donar cobertura a tota la temporada.
L'oratori ocupa una part important de l'activitat artística de Mendoza i ha interpretat peces destacades com Les Passions de Bach, L'Oratori de Nadal o El Magnificat de Bach, entre altres. A part, ha estrenat una desena d'òperes amb compositors espanyols rellevants. Recordem que abans de les festes de Nadal, Xavier Junama va anunciar que deixaria el grup per dedicar-se a altres projectes musicals més enllà del cant de la caverna. Formar part de la formació des que Irineu Ferrer i Carles Casanovas deixessin el Portbó a la primavera de l'any 2022, tot i que recordem que Casanovas hi va continuar un temps més com a director artístic. Junama hi va entrar juntament amb Lluís Bofill.
Hi ha aquest tema personal entre nosaltres, i ha estat una decisió meva particular, perquè la meva manera de veure-ho, el Portbó és un grup, si no líder dels líders, diguem-ne, en el món de l'havanera, i penso que tenia més recorregut per fer que el que estàvem donant, i llavors, com que no, he decidit emprendre una aventura particular fora d'aquest món, doncs, bueno, per una mica per omplir també un buit que tenia de repte, de una mica de canviar d'aires també. 30 anys cantant havanera són molts.
Doncs bé, aquestes són les novetats pel que fa al cant de taverna, en aquest cas doncs amb la marxa de Xavi Junama del grup Portbó, i ja coneixem doncs que Xavier Mendoza és qui el substituirà també doncs en aquesta, no, en els concerts doncs que organitzaran pròximament. I abans de repassar totes les estrenes de sèries i pel·lícules, anem a destacar doncs, una última notícia, en aquest cas en referent a la cursa Corre Poble, que ja ha obert les inscripcions per l'edició d'enguany. Aquest 2025 la prova es disputarà a la Bisbal d'Empordà i celebra la seva tercera edició. La data escollida per disputar la competició és el dissabte 12 d'abril. De moment, però, no sabem quin serà el recorregut dels 10 quilòmetres que es disputaran a la capital de la comarca, però la sortida serà al passeig Marimon Esperé. Maria.
Les inscripcions ja estan obertes fins al 2 de març, el preu és reduït i els inscrits tindran assegurada la samarreta per participar en la cursa. El darrer dia per poder-se inscriure és el 30 de març o fins que s'esgotin els 1.500 dorsals per la prova. El Corre Poble és una cursa popular on els participants representen el seu municipi en una competició festiva per majors de 12 anys. La iniciativa pretén així fomentar el moviment esportiu a través d'una cursa de 10 quilòmetres aproximadament. Com ha passat en anteriors edicions, les primeres persones que es classifiquen en la prova de cada municipi per gènere puntuaran per guanyar la Copa Corre Poble. A la primera edició, Palamós es va proclamar vencedora i en la segona va ser Calonge i Sant Antoni.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Hem arribat ja a 9:15 del matí, darrers instants d'aquest programa, i un any més hem de saludar a l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Molt bon dia, bon any.
Benvingut, doncs, de nou aquí al Supermatí per conèixer també, doncs, quines seran les estrenes que tindrem aquestes pròximes hores, tant de sèries com pel·lícules, i per tant, doncs, de saber què és el que haurem de mirar. Què ens portes avui? Sí.
Aquesta setmana és una mica estranya, perquè tu pensa que durant aquestes festes, en quan estrena de pel·lícules i plataformes i sèries i tot això, és com te n'has anat de festa el dia de Cap d'Any, el dissabte a la nit, tornes a les 7 del matí a casa, i llavors avui estem el diumenge, el dia de ressaca, no? És a dir, és una mica aquesta cosa, el que ens toca aquesta setmana en quant a estrenes i pel·lícules, que no són noms molt esperats ni molt destacats, tot i que alguna cosa interessant hi hem trobat.
Doncs bé, veurem dintre d'aquesta situació què és el que començarem explicant.
Doncs va, comencem amb la que està tenint més o menys ressò aquests dies, perquè un dels seus protagonistes ha acabat de guanyar el Globus d'Or, que és A Real Pain.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso, Benji, les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les
no
importa mucho más que una mierda.
Sí, sí, sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía.
Doncs bé, tindrem un viatge a Polònia, no, sembla?
Exacte, sí. És una, bueno, una ruta de l'Holocaust. Ara, doncs, explicaré. El tràiler és molt animat, però la pel·li és molt més reposada. Això és curiós a vegades com munten les coses perquè siguin una mica més comercials. Bé, aquesta és una pel·lícula que està dirigida i escrita per el Jesse Eisenberg, que és un actor que també, doncs, és el protagonista de la pròpia pel·lícula, que és la seva segona pel·lícula com a director, i que comparteix cartell amb Kieran Culkin, que és el que ha guanyat el Globus d'Or fa res. Sembla que va ser els premis es van durar la matinada diumenge a dilluns. Bé, en tot cas, és la història de dos cosins, que pràcticament, o sigui, van estar molt units en una època molt determinada d'infantesa, però porten separats força temps. I aleshores ara és una manera de tornar-se a juntar fent aquest viatge a Polònia arran de la mort de la seva àvia. La seva àvia, que havia estat una de les supervivents de l'Holocaust a la Segona Guerra Mundial, un d'ells l'enyora molt perquè tenia una relació molt propera amb ella, i aleshores van a Polònia per anar a la casa on vivia l'àvia. I, aprofitant el viatge, fan aquesta ruta de l'Holocaust, d'indrets que van ser importants durant la Segona Guerra Mundial a Polònia. Així, doncs, visitaran carrers, monuments, algunes ciutats, algun camp de concentració i, doncs, òbviament, també en algun moment la casa aquesta de l'àvia. Bàsicament és una història que, una pel·lícula que, en una horeta i mitja t'explica aquest viatge compartit entre aquests dos personatges que són absolutament diferents entre ells i la relació que tenen amb aquestes altres persones amb la qual comparteixen la ruta, no? És a dir, no estan sols, sinó és una ruta compartida, organitzada, i hi ha unes 5 o 6 persones més en aquesta cosa. I la pel·li bé, està bé, però... Bueno, és a dir, tampoc n'hi ha per tant. Vull dir, perquè des de sectors... És d'aquestes pel·lis que s'estan, com, saps? Donant una mica massa de bombo. Dius, bueno, una pel·liculeta petita, baix pressupost, està bé, però, bueno, tampoc no ens flipem.
Bé, en tot cas, doncs, qui vulgui, que la vagi a veure.
Sí, és, en tot cas és una bona pel·lícula, vull dir que no és pas una pel·lícula, no, la podem recomanar tranquil·lament.
Doncs bé, aquesta és a Real Pain, però també ens portes Les vides de Sing Sing.
Correcte, que també és d'aquestes que apunten sobretot a categories a premis pel seu protagonista Colman Domingo.
Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo soy Espantaco.
Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca.
Una pel·lícula basada en fets reals, no?
Sí, basada en fets reals i bàsicament és la història de, bueno, Sing Sing, que és una de les presons de màxima seguretat més famoses del món, i es tracta doncs d'un, bueno, d'una de les persones que estan allà, un dels presoners que està tancat al correccional, d'aquests doncs de tant en tant doncs els hi fan entrevistes per si estan rehabilitats, per si està condemnat a una perpètua. Decideix organitzar un grup de teatre, una manera també per connectar amb el món i amb els seus companys. I a partir d'aquí veiem com s'organitza una obra de teatre, vol interpretar un Shakespeare, etc, etc. I és una manera, doncs, això, de que puguin connectar entre ells, connectar amb el món i tenir una possibilitat, doncs, algun dia doncs, de poder-se reintegrar a la societat. I veurem aquí els diferents conflictes entre els diferents presoners i les diferents persones que intervenen en aquesta obra de teatre.
Doncs bé, aquesta és una de les estrenes més que ens portes en el cas de les pel·lícules, però també tenim una última pel·lícula, no?, per destacar.
Sí, tenim una última pel·lícula, que aquesta és curiosa perquè porta molts anys al calaix, perquè això es va estrenar a Sitges, no de l'any passat, sinó fa 2 anys, tot i que no és una pel·li de terror, que es diu Ciudad y Asfalto.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo, pero creo en el infierno.
¿Cuánto llevas en esto?
2 semanas.
Es de Colorado. Lo voy a poner con Ruth. Sé lo que estás pensando. Vale la pena.
Así es el trabajo.
Doncs ens deies que portava diversos anys al calaix.
Sí, però quan porten el calaix és que no s'acaben de decidir estrenar-la perquè la pel·li segurament no va ser massa bona i és el cas, eh? O sigui, la pel·li és molt, 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 molt fluixeta, aquesta Ciudad de Asfalto, tot i que té un repartiment interessant i que per això doncs, al final acaba arribant a pantalla, tot i que podia no haver arribat tranquil·lament. Està protagonitzada per Sean Penn i Ty Sheridan. El problema que té la pel·lícula és que està una mica plagada de clixés i coses que ja hem vist mil vegades, etc. No? En aquest cas, doncs, normalment estem acostumats a veure pel·lícules, no?, del policia veterà i el policia que és jove i que acaba d'entrar, doncs canvies aquí els policies per un grup de paramèdics de Nova York, no?, que van en ambulància totes les nits, entre cometes, doncs, apagant focs. És a dir, ara et criden allà, una sobredosis aquí, aquesta persona que li passa no sé què, i tot això al llarg de la nit. Aquí tens el personatge de Sean Penn, que és el veterà, que està absolutament curtit, i el del Ty Sheridan, que és el jove, que acaba de començar, il·lusionat, i que es troba que aquesta feina és un infern, no? I aleshores, bueno, aprendrà d'ell... com s'han de tractar els pacients, com s'ha de sobreviure aquest absolut caos en el qual pots veure la pel·lícula que estan els personatges... Bé, en fi, Ciudad d'Asfalto.
Per tant, quan deies que estava doncs, en el calaix, sí que s'havien registrat?
Sí, portava, ja t'ho dic, això l'han passat a Sitges el 2000, sí, a l'octubre del 23, imagina't, i fa un any i mig.
Doncs bé, ara serà l'ocasió doncs, per poder-ho anar a veure, tot això pel que fa al cinema, però em sembla que hem d'anar cap a Netflix.
Sí, anem a Netflix perquè estrena sèrie, o sigui, a banda del Calamar, no?, que és la sèrie que ho ha impregnat tot aquest Nadal a Netflix, ara treuen una altra sèrie, un western en aquest cas, que és Érase una vez el Oeste.
¿Qué nos aguardará? Tu padre.
La guerra destruye estas tierras. Brigham Young quiere hacerla su reino. El presidente intenta impedir que lo haga. Si los nativos no los matan, está la cordillera Wasatch. Osos, lobos y mormones rabiosos.
¡Somos los elegidos!
Doncs bé, un western. En aquest cas, ja el podem veure o encara no s'ha estrenat?
Això s'estrena avui mateix a la plataforma, o sigui, a les 9 del matí, si voleu, ja la podeu començar a veure.
Per tant, d'aquí pocs minuts.
Exacte. Res, això és una història d'aquestes típica de l'oest, no? És a dir, la gent de l'est que se'n va cap a l'oest, amb caravanes, etc etc. Però allà es trobaran amb tribus índies, amb perills de tot. La característica és que està narrada des del punt de vista d'una mare i un fill, que en aquest cas fugen de les determinades coses que no explicarem, que els hi han passat d'allà on venen i intenten començar de nou a l'oest, però veurem que allà doncs, no és tan fàcil. Ja hem vist altres vegades aquest tipus d'històries. Destaca un repartiment interessant. Tenim el Taylor Kitsch, que és un actor que, bueno, en el seu moment doncs, va fer pel·lícules comercials i tal, però que no va tenir massa èxit i que l'hem vist sobretot en papers més secundaris, la Betty Gilpin i el Dane DeHaan. I per altra banda, destacar sobretot el director, que és Peter Berg, molt bon director de pel·lícules d'acció, per exemple és el director de Collateral, amb Tom Cruise, i a més també tenim com a guionista a Mark L. Smith, que és el guionista, per exemple, del Renacido, i que també ha fet altres pel·lícules com l'última, el guionista de Twisters, un munt de pel·lícules Overlord, etc.
Doncs bé, això és el que tindrem a Netflix, ens queden pocs minuts, per tant anem a parlar ja de Pesadillas a la desaparició, no? Més o menys?
Sí.
Ho he dit bé, no? Sí.
Correcte. Pesadillas la desaparició, que és una sèrie que podem veure a partir de demà, en aquest cas, a Disney+.
Passeix un gran verano i sin incidentes. Yo solo tengo una norma. No bajéis al sótano.
¿Qué hay en el sótano? ¿Qué tienes allí? ¿Sabíais que el tío de Devin y Ceci fue uno de los chicos desaparecidos en 1994?
Sempre que diuen que no s'ha d'anar amb un soterrani, entren ganes d'anar-hi, però les coses no acaben del tot bé.
Correcte, és bàsicament això. A veure, això de Pesadillas és una altra minissèrie d'aquestes antològiques que fa Disney, que crec que és la segona, que adapta les novel·les de R.L. Stine. R.L. Stine feia novel·les d'aquestes curtes que es venien com xurros durant els anys 90 i eren històries de terror adreçades a un públic juvenil. Aleshores van causar sensació entre preadolescents i adolescents durant els anys 90, tant als Estats Units com aquí, que van arribar doncs, sota aquest nom, no? Pesadillas. I en aquest cas adapta alguna d'aquestes històries en format minissèrie. Destaca la presència de David Schwimmer, que és el Ross de Friends, i com que són històries també adolescents les que estan doncs, narrades aquest tipus de minissèries, doncs són dos germans que se'n van a viure a casa del pare durant uns dies després del divorci i un dels germans del pare va desaparèixer en aquest soterrani fa allà en els anys 90 i ara doncs aquests nanos venen allà a descobrir a veure què va passar a aquestes desaparicions misterioses de l'any 94.
Doncs bé, haurem de saber què és el que va passar. En recordem això, en aquest cas una producció de Disney.
Correcte.
Doncs bé, Ignasi, no sé si ens falta destacar alguna cosa més o si no la setmana que ve doncs, ja acabarem, ja ens explicaràs quines seran les noves estrenes.
Sí, la setmana que estrena. Havíem de tenir nominacions als Oscars divendres, no les tindrem perquè arran dels incendis de Los Angeles doncs, han ampliat el termini de votació, per tant serà l'altra setmana.
Doncs bé, de tot això ja n'anirem parlant, Ignasi Arbat. Moltíssimes gràcies i que tinguis una bona setmana.
Igualment, una abraçada. Adéu-siau.
I nosaltres, doncs, ja anem acabant el supermatí perquè ens queda un minut i mig per les 9. Abans d'acabar, però, farem un darrer cop d'ull al temps amb l'Isaac Vilà.
Ils, perquè el vent ja no serà tan intens com ho va fer-ho ahir a la tarda, amb cops al voltant dels 50 o 60 km per hora. Per tant, aquesta garbinada s'acaba aquest dijous, vents fluixos en general, i una jornada més el sol dominarà. I les temperatures tornaran a ser suaus durant el dia, malgrat baixin un parell o tres de graus respecte ahir dimecres. La mar en general millorarà, encara quedarà una mica de mar de fons de garbí residual, però que ràpidament anirà a menys. El proper canvi de temps l'haurem d'esperar dissabte amb una baixada de la temperatura i algunes pluges.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. De fet, ara tenim una temperatura d'11 graus a Palafrugell. En el cas de Palamós és de pràcticament 10. A Torroella de Montgrí és de 5 graus i mig, una temperatura més baixa en els últims registres. A l'Estartit a Rocamaura de 13,4 i a Begur de 13 graus. Per tant, unes temperatures doncs, que varien, però que sí que ens hem d'abrigar en aquest matí de dijous. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Recordem que demà, a partir de les 8 del matí, tindreu molt més Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé!